Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda tingueu. Avui amb tots vosaltres un nou programa de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell, just l'endemà de la nostra estrena de la Bohème a la Faràndula. Nosaltres, igual que la temporada d'òpera, seguim setmana rere setmana i no ens aturem, per molt que les coses es compliquin. A mi, personalment, les coses se'm compliquen molt i molt aquest mes amb tanta activitat, però sempre cal trobar el forat per enregistrar aquest programa. Sempre i en tot moment. El d'avui, ja veureu, és un programa especial, fora del comú, i espero que us agradi pel que té d'original. Ja veieu que de tant en tant hem de sortir dels nostres paràmetres més habituals sense deixar de parlar d'òpera, però bé que avui en parlarem d'una manera un pèl diferent. Seguiu escoltant. Toni González, del control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda al programa número 576. Bé, avui hem començat amb una obertura, per altra banda, que el com força habitual, i és la de l'òpera L'Ezek Biali, L'Ezek el Blanc, del compositor polonès Józef Elsner. Ni idea, oi? Doncs us dic. Józef Elsner va néixer a Grodków, Polònia, el 1 de juny de 1769 i va morir a Varsovia el 18 d'abril de 1854. Compositor, teòric i pedagog, era de família alemanya i va tenir una carrera centrada bàsicament en el seu país natal. Aquesta òpera en dos actes, inspirada en la figura d'un antic rei polonès, es va estrenar el 2 de desembre de 1809 a Varsovia. Però no parlarem avui d'aquest senyor, que només ens ha servit per encarcelar el programa. La interpretació, per cert, era de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Nacional de Polònia, dirigida per Jan Krenz. Parlarem del qui fou el més famós dels seus alumnes, un senyor que, per cert, no va compondre una sola nota d'òpera. Frédéric Chopin, aquest sí que ho sona, oi? D'aquí a més, avui, 17 d'octubre, es compleixen 175 anys de la seva mort a París. Per això del programa d'avui en direm Mr. Chopin va a l'òpera. I per parlar de Chopin, des d'un enfoc molt original, de la seva relació amb l'òpera i altres coses, tenim amb nosaltres una convidada, no és la primera vegada que ve aquí, una convidada, dèiem, molt apreciada, que és la musicòloga, professora de piano, crítica d'òpera i moltes coses més, la Verònica Mainés. Benvinguda!
Bona tarda, Jordi, moltes gràcies.
Gràcies a tu. Us recordaré que la Verònica va estar amb nosaltres en el programa número 478 del 28 d'abril de 2022, dedicat a la fada d'Enric Morera. Oi que sí?
Sí.
Molt bé. Doncs vinga, comencem, perquè avui, entre altres coses, llegiràs cartes de Chopin, que sí, expressen les seves opinions sobre l'òpera i sobre altres temes. I bé, jo penso que farem una pintura molt interessant del famós pianista polonès, no? Jo et aniré fent preguntes, tu aniràs contestant, anirem intercalant peces musicals i amb això farem el programa. Frédéric Chopin, us recordaré que va néixer a Zelazowa Wola, no sé si ho pronunciat bé, suposo que no.
Zelazowa Wola.
Això mateix, Pola. A Polònia el 1 de març de 1810 i va morir a París el 17 d'octubre de 1849. D'on li venia Chopin la passió per l'òpera i per què no en va escriure cap?
Doncs mira, són preguntes fonamentals per entendre la manera, l'escriptura pianística de Chopin, que és una escriptura molt novedosa que després explicaré. Doncs precisament d'aquest senyor que hem pogut escoltar abans, que és el Josef Elsner, que era el seu professor, i va tenir a Chopin com a alumne des de que tenia 12-13 anys fins als 19 anys. A partir dels 19 anys ja no té cap professor més, Chopin. Curiosament, els dos professors que va tenir, que eren el Wojciech Żywny i Josef Elsner, no eren pianistes, perquè veiem quin personatge era Chopin, que va arribar a un punt de virtuosisme pianístic.
Així és que era autodidacte en piano.
Bueno, diguem que més o menys tocaven una mica el piano ells, però sí, eren violinistes i compositors. Elsner li va donar classes de composició, no de piano. O sigui que Chopin es queda sense professor de piano des dels 12 anys.
Molt bé.
I aquest Josef Elsner era un compositor d'òpera molt apreciat a Varsovia. De fet, té a prop de 20 òperes i, a més, estava casat amb una cantant famosíssima de l'època i, per tant, doncs, va ser un dels transmissors d'aquesta passió per l'òpera. I l'altra qüestió també és que els pares de Chopin, que van anar, tot i que va néixer a Zelazowa Wola, de seguida van anar, quan Chopin tenia 6 mesos aproximadament, van anar a viure a Varsovia, perquè el pare, que es deia Nicolas Chopin i era francès, es va canviar el nom immediatament i es va fer dir Mikołaj, que seria la versió polonesa, perquè va renunciar a les orígens, sí, orígens francesos per diferents motius, i era un professor de francès del Liceu de Varsovia i un professor molt apreciat, no? Llavors coincidien, tenien una pensió, els pares de Chopin, tenia una pensió en el Liceu que allotjava de manera, diguem, doncs, com si fos una mena de, com una casa, diguem, no?, per aquests alumnes que eren de l'aristocràcia i la noblesa perquè no podien tornar a casa, no?, diguem, que vivien lluny. I allà Chopin, el fill, diguem, va coincidir amb un extracte de la societat, d'una part de la societat, per la qual l'òpera tenia un paper fonamental, que era l'aristocràcia i la noblesa. Llavors,
entre uns i els altres, oi, es va aficionar.
Això mateix. I per què no va escriure cap òpera? Doncs hi ha dos motius. El motiu principal és que Chopin va trobar amb el piano la màxima expressió de la seva personalitat. Diguem que va fer tanta revolució des del punt de vista tècnic i expressiu que no li va caldre un altre instrument, ni la veu ni cap altre instrument. Però a més, la revolució de Chopin, la més gran, és que va renunciar a escriure cap obra que no fos per piano. I pensa que en aquella època, com tu saps, doncs encara un compositor, per ser valorat, havia d'escriure o sinfonia, escriure o sinfonies o òperes. Cert. Chopin va dir que no, que no les volia escriure. I fixa't, si em permets, que et vaig a llegir un fragment d'una carta, perquè crec que és molt important reconstruir la vida dels compositors i sobretot el seu pensament estètic i artístic a través de les cartes. Doncs fixa't, escriu, li rep una carta quan té 21 anys per un amic seu que es diu Stefan Witwicki, i llavors li diu l'Estefan a l'amic: és absolutament necessari que siguis el creador de l'òpera polonesa. Tinc la més profunda convicció de que pots arribar a ser-ho. Estic convençut que l'òpera eslava, creada per un veritable talent, per un compositor amb sentiment i pensament, algun dia brillarà al món musical, com un nou sol. I això, la resposta de Chopin corrobora la meva tesi, perquè diu: jo només tinc el piano al meu pobre cap. Sé molt bé que seria un ximple si volgués anar més lluny, coneixent les meves limitacions. Vale. Em demanen que escrigui sinfonies i òperes i que sigui a la vegada un Rossini polonès, un Mozart i un Beethoven. I jo, Enric, sóc pianista i res més.
Bé, molt bé, teniu les coses clares. Bé, quina va ser l'obra que va impulsar la carrera internacional de Chopin?
Doncs la carrera que va impulsar la seva carrera internacional precisament és una obra inspirada en una òpera, perquè són les variacions La ci darem la mano, que sí. Fixa't que les estrena molt jovenet.
Mira, abans de continuar posarem aquí La ci darem la mano, sentim-la. Hem sentit el deliciós duet La ci darem la mano del Don Giovanni de Mozart, que va inspirar Chopin amb Cesare Siepi, Don Giovanni, Hildegard en Zerlina a l'Orquestra Filarmònica de Viena amb el Joseph Krips a la batuta.
Doncs mira, volia comentar sobre aquesta obra, que és molt, molt curiosa. És la primera obra on Chopin inclou una orquestra també, però es poden interpretar sense l'orquestra també. I el que és molt, molt curiós és que les escriu el 1827, amb 17 anys, però s'estrenen a Viena el 1829 amb un èxit aclaparador. I llavors, l'any 1831, Chopin escriu a un amic seu amb una carta. Variacions en si bemoll major de les que fa uns dies vaig rebre des de Kassel una ressenya de 10 fulls d'un alemany entusiasmat amb aquestes variacions. Aquest clar. Alemany era Robert Schumann.
Era prolijo, no? Perquè
sí, era la primera vegada que Schumann va escoltar una la interpretació d'aquestes variacions, no per Chopin, sinó per un altre pianista, i va fer aquesta famosa crítica que va ser visionària i va impulsar la carrera al món germànic de Chopin.
Doncs mira, sentirem ara dos fragments de les variacions. Els primers dos minuts, que és on s'apunta el tema, i després, a partir del minut 5:47, dos minuts 30 segons més, és on desenvolupa el tema. És amb Claudio Rau, al piano, i la London Philharmonic Orchestra, dirigida per Eliahu Imbal.
Thank you.
bé. Més preguntes. En quin ambient cultural es troba Chopin quan s'exilia a París a l'octubre de 1831?
Doncs per descriure aquest ambient cultural vull recórrer a una carta de Chopin escrita com només està uns dies a París, porta uns dies.
Sí.
Estem al novembre de 1831 i li diu al seu amic Norbert Alfons Kurmelski, li diu: "Vaig arribar aquí bastant ràpid, però car. Aquí tinc els millors músics i genis del món. Conec a Rossini, Cherubini, Paer, etc, etc. I potser em quedi aquí més temps del que havia pensat. No perquè em senti massa bé aquí, sinó perquè a poc a poc podria arribar a sentir-me bé." Llavors es troba en un ambient impressionant. Des del punt de vista cultural, és el centre cultural d'Europa en aquell moment, París. Pensa que en aquell moment aproximadament hi ha uns 750.000 habitants a París, 7 vegades més que Varsovia. Però ja coincideix amb l'elit artística, no només amb compositors, sinó també amb, amb pintors, amb arquitectes, amb escriptors, etc, etc, etc.
I qui diu d'Europa diu del món, no? Capital cultural. Que diguéssim, portava pocs dies, però ja havia conegut la crema de la crema, almenys de la música, la qual cosa doncs està molt bé. I bueno, s'hi va quedar uns dies, no, s'hi va quedar fins al final de la seva vida.
Sí, bueno, ell no ho sabia perquè de fet va arribar a París com a exiliat polític, perquè en aquell moment ell està de gira per Europa, està a Viena i rep una carta al seu pare dient que no torni a Varsovia perquè està ocupada pels russos, i a més, bueno, es produeix l'alçament de Varsovia, un dels tants que ha tingut la ciutat, Chopin se'n va a París i sense saber que no tornarà mai més
no
a la seva terra.
No tornarà mai més a Polònia. Va anar a Mallorca una mica a fer de vacances també, però...
Sí, unes vacances que no deixen molt bé els mallorquins,
exacte,
però bueno...
No en parlarem, això, avui no, perquè si no, no es portaran així amades. Ja, bueno, tots aquests cantants mallorquins que tenim a la temporada nostra, que ens han d'emportar-se amades, no ens aportarem. Molt bé. Aquesta fascinació que Chopin sentia per la veu va tenir conseqüències en la seva obra, no?
Doncs totalment, perquè pensa que el que he comentat abans de que va triar el piano i per això no va escriure cap obra més que no inclogués el piano és perquè la gran revolució de Chopin és que va intentar buscar donar un aspecte vocal al piano. És a dir, ell es va inspirar amb les veus que el van emocionar, sobretot en el bel canto, perquè ell era un gran amant de Rossini, Bellini i Donizetti, diguem, de la seva obra.
Sí.
I sobretot li agradava la veu de soprano i de mezzo-soprano. Tu t'has d'imaginar les composicions pianístiques de Chopin com que la mà dreta és una cantant i la mà esquerra és l'orquestra. Llavors aplica totes les capacitats que té la veu, les intenta trobar amb el piano, com per exemple tenir un fraseig molt natural inspirat en la respiració, fer doncs l'ornamentació, aquestes coloratures tan típiques de l'època, ell les fa amb la mà dreta. I, a més, tenir un ritme rubato. Vol dir rubato com que robes el temps de manera que pots accelerar o detenir el temps per donar una expressió. Llavors, trobem, amb el primer nocturn de Chopin mateix, ja trobem característiques d'aquest estil, perquè fixa't que només amb el fragment que sentirem a continuació, doncs ja veiem, en el compàs número 2, o sigui, res més començar pràcticament, ja veiem que la mà dreta ha de fer 11 notes i la mà esquerra 6 notes. Això no és divisible. Pensa que amb el piano, doncs, diguem que no és que sigui normalment, no? Però que habitualment es feia, almenys fins a l'època de Chopin, ritmes que eren divisibles. Però aquí Chopin exigeix al pianista que tingui una coordinació tan exquisita que pugui fer amb una mà un ritme i amb l'altra mà un altre que no quadren. Llavors això està inspirat amb la coloratura del bel canto. I dona un aspecte, diguem, vocal. O sigui, si tu ara escoltem aquest nocturn i ens imaginem que ho canta una soprano i acompanya una orquestra, no seria cap barbaritat.
Molt bé. Doncs sentirem ara un fragment d'aquest nocturn, opus 9, número 1 de Chopin, en la interpretació de Maria Joao Pires, al piano. Sentirem una mica més d'un minut al començament, eh? I amb això il·lustrem aquesta admiració que Chopin sentia per Bellini, sobretot, i les investigacions que va fer per atorgar al piano una expressió més semblant a la veu. sincrònica, sentit d'aquesta peça tan bonica, amb una intèrpret d'excepció com és la Pires.
I tant.
A veure, ara, si em pots dir, quines altres obres pianístiques de Chopin porten aquesta inspiració operística?
Doncs mira, Jordi, la primera que estigui registrada, diguem, però que desgraciadament es va perdre, sí. I sabem que va existir per una carta de Chopin, la va fer amb 14 anys i eren unes variacions per flauta i piano sobre un tema de la Cenerentola de Rossini.
Mira.
Això vol dir que Chopin ja havia anat a l'òpera quan tenia 14 anys. Amb 15 segur que havia anat perquè, bueno, tinc unes quantes cartes d'aquesta època en les que parla de que ha anat a l'òpera. I, si em permets, et llegiré una d'elles, només.
Vale.
Aquesta carta diu: carta a Jan Białowocki, que era un amic seu, i és de finals de novembre de 1825. Està a Varsovia, Chopin, i diu: Il Barbieri rep elogis al Teatre de Varsovia per tots costats. Sentim que representaran Der Freischütz, per la qual porten molt de temps preparant-se. Jo també he escrit una polonesa nova sobre un tema d'Il Barbiere que agrada bastant. Llavors, de moltes cartes d'aquest any, que té 15 anys, Chopin, doncs parla de Freischütz, sobretot, que està esperant que la representin perquè s'ha parlat tant de que és una òpera meravellosa i al final doncs, bueno, acaba veient-la.
Sembla que feia poc, no?, que s'havia estrenat de Freischütz
sí.
a l'època.
Sí, però m'imagina que estava molt al dia i estem parlant d'un adolescent de 15 anys. Llavors, fixa la quantitat d'obres que escriu inspirades, almenys que estiguin registrades. Un altre és un gran duo concertant sobre temes de Robert el Diable, que l'escriu ja quan està a París i és per violoncel i piano, i ara et llegiré una carta.
A més, perdona, sé que això sí que ho vaig llegir en alguna banda, que Chopin va estar en l'estrena de Robert le Diable.
Així
de Meyerbeer, que va ser un esdeveniment a nivell europeu, no?
Va ser una cosa apoteòsica, i ara et llegiré una carta que escriu el 12 de desembre de 1831 al seu... Bueno, després parlarem de qui era aquest personatge, el Titus Wojciechowski, i li diu: si alguna vegada va haver sumptuositat al teatre, no sé si va arribar al nivell de sumptuositat de Robert el Diable, una nova òpera en 5 actes de Meyerbeer. És una obra mestra de la nova escola on els diables, cors gegants, canten a través de tubs, on les ànimes s'aixequen de les seves tombes, on hi ha un diorama al teatre, on es pot veure l'interior d'una església i tota l'església il·luminada per Nadal o Pasqua, amb monjos i tot el públic als bancs i amb incens. A més, amb un orgue, el so del qual encanta. Bueno, la crònica és llarguíssima.
No, no, ja. A més, l'estil senzillet de Meyerbeer, no?
Sí. No tan llarg. Després també va escriure unes variacions sobre un rondó de l'òpera Ludovic. I després hi ha una
Ludovic
que...
d'Erol
i Alevi de... i llavors té una obra que passa més desapercebuda, però que és molt bonica. És una peça que és un estudi per piano, l'opus 25 número 7, que està inspirat en un fragment de Norma, que és en aquest moment meravellós, Dormo l'entrambi, que Norma està a punt de matar els seus fills.
Sí.
I sembla ser que quan va veure Norma per primer cop a París, Chopin va esgotar les localitats, diguem, que es va comprar totes les localitats per anar a totes les representacions.
Sí.
I llavors, en aquest fragment li va impressionar tant que va escriure aquest estudi, que és molt bonic perquè, si recordes aquesta escena meravellosa,
sí.
Hi ha un violoncel solista.
Sí.
Doncs com ho traspassa el piano, això? Chopin, la melodia la fa la mà esquerra, perquè és el registre greu. I bueno, doncs hi ha unes quantes peces, sense parlar dels cants polonesos que escoltarem després.
Sí, ara de moment sentirem un altre fragment operístic del seu admirat Bellini, que serà el famós duo per a baix i baríton Suoni la tromba, que pertany a la darrera òpera del compositor sicilià i puritani, estrenada a París el 1835, estic segur que ell devia ser a l'estrena aquesta, no? Que és el mateix any que va morir Bellini. És amb Nicola Rossi Limeni, Giorgio i Rolando Panera i Riccardo, i al seu costat l'Orquestra de la Scala de Milà, amb Tullio Serafin al capdavant.
Ergi mei sudori, sanguigno dolore, ai targa i voi sudori, ai pianti d'oro.
Doncs mira, Jordi, a part de que és molt bonic, això que m'he escoltat, doncs té una història curiosa, perquè va haver una aristòcrata italiana que vivia a París i just quan es va morir Bellini va voler fer un homenatge, però que fos també amb un caràcter social. Mm. És a dir, amb els diners que recaptaven d'aquest concert i de la venda d'aquesta obra, que era una obra col·lectiva, ajudarien els refugiats italians. Mm. I llavors, aquesta obra, una obra col·lectiva que es deia Hexameron, en la qual participaven diferents pianistes, els pianistes més importants d'aquella època, que eren Ferenc Liszt, gran amic de Chopin, i a més el que el va introduir en els cercles musicals de París, mm-hmm. el mateix Chopin, evidentment, Czerny, que era un compositor també pianista molt, molt conegut, Herz, Pixis i Thalberg. I a més resulta que quan m'arriba el dia del concert no tenien l'obra acabada i llavors van fer igualment el concert, però per entretenir el públic van demanar a Liszt que fes un concurs, un duel d'aquests pianístics, sí. amb Thalberg, que evidentment qui va guanyar va ser Liszt, no? Ferenc Liszt.
Perquè tu ho dius en hongarès, Ferenc Liszt, el vulgo diem Franz Liszt.
Sí, jo crec que s'ha de reivindicar els noms originals, perquè Chopin durant molts anys se li ha dit Frédéric Chopin, en francès.
Frédéric.
Sí. Frédéric, bueno, la pronunciació no sé si és correcta, i en realitat s'hauria d'escriure d'una altra manera sí. i s'ha de dir Frédéric. Frédéric. Que és el nom el polonès, perquè ell mai va signar amb nom francès. No. I...
Bueno, mai. En francès l'accentuació va a l'última síl·laba, sí. Frédéric. Bueno, és igual, Federico.
Cisco. Cisco pels amics.
Fede.
Eso.
Bé, doncs, precisament amb aquestes variacions Hexameron, que en el cas de la de Chopin, que és la número 6, doncs relaciona precisament amb aquest fragment de Soni a la tromba, no?
Totalment.
Això és una obra del 1837. La sentim-la amb Vladimir Askenazy al piano. Thank you.
Doncs mira, una cosa molt curiosa, perquè la versió original de Bellini és bastant heroica i, en canvi, Chopin fa una versió que sembla un nocturn. Per tant, és molt curiós aquest hexameron, perquè cada compositor va posar la seva part, li es posa el virtuosisme i Chopin transforma aquest moment heroic en un moment melancòlic, no?
Introspectiu.
Introspectiu de contemplació, diguem, no?
Sí, sí. Però se sent, el tema de Sonia la tromba, sempre allà camufladet.
Sí, és molt bonic.
Molt bé, doncs vinga, i el que dèiem abans, que malgrat la seva passió per la veu no va escriure òperes, però sí que va escriure 17 peces vocals. No és que ignorés completament l'òpera, perdó, la veu, sinó que va fer 17 peces vocals.
Efectivament. Ell va escriure 17 peces, després em va descobrir dues més, però té un origen curiós, perquè Chopin, abans de morir, tenia moltes obres que les tenia al calaix, no? Que ell considerava indignes, cito paraules textuals, i li va demanar a la seva germana Ludwika que quan es morís no es publiquessin aquelles obres, que les destruís. Entre aquestes obres hi ha les obres, els cants polonesos, i la fantasia en prompto en do sostingut menor, que és una de les obres més interpretades i més magnífiques de la història del piano. Imagina que considerava que era indigna.
Almenys ell les guardava en un calaix, perquè n'hi ha d'altres que les cunyades i les cremaven.
Sí, jo aniria a veure si queda alguna peça més en aquest calaix, perquè afortunadament...
I és que te'l deixi obrir.
Sí, ja m'agradaria.
Doncs...
I resulta que aquest, les van publicar finalment perquè Ferenc Liszt i una cantant i pianista que era alumna de Chopin, que es deia Jane Stirling, van insistir perquè es publiquessin, perquè la germana no volia.
Doncs molt bé. Doncs fem, per il·lustrar-ho, sentim aquest, un dels cants polonesos Opus 74, el número 6, que es diu Fora de la meva vista, lejos de mi, amb la soprano polonesa Elżbieta Smitka i Malcolm Martineau al piano.
Thank you.
Bé, doncs només comentar, Jordi, que aquesta peça que hem sentit té el text d'Adam Mickiewicz, que és el, així com Chopin és el gran compositor romàntic polonès.
Poeta doncs, nacional.
Doncs Adam Mickiewicz és el gran poeta polonès del romanticisme, que a més va tenir amistat amb Chopin perquè es van conèixer a Varsovia i després també va emigrar a París.
Molt bé. A París anava tothom.
Anava tothom. Jo també hi aniria, eh?
També. No faria res. A veure, ja arribem a l'última pregunta, que és, les cartes i escrits de Chopin ens han donat molta informació del seu pensament estètic i de com era la seva vida intel·lectual i artística. Ara, això ja és més cotilleig. Què sabem de la seva vida amorosa?
Bueno, això és el salvam de luxe, diguem, versió però, Chopin, versió però jo penso... Chopin, jo crec que tenim l'obligació moral i humana de reivindicar l'homosexualitat de Chopin, perquè és un tema que sempre s'ha amagat, s'ha falsejat, i tenint en compte que l'actual president de Polònia, que és l'Andrzej Duda, d'aquest partit que, a més, no sé si és ironia o què, es diu Llei i Justícia, justícia poca... perquè és totalment homòfob. Pensa que han declarat llibertat a tothom que vulgui per declarar els seus territoris, que pot ser una botiga, la ràdio mateix, si vols, i qualsevol lloc públic que lliure de LGTB. Això vol dir que tu podries dir aquí que no entri una persona que sigui, doncs, no sé, un homosexual, una lesbiana, etc. No només això, sinó que ha prohibit que es parli d'aquest col·lectiu a l'escola.
Demencial.
I, a més, el Ministeri d'Educació, el Ministre d'Educació va declarar públicament que aquesta gent no era normal i que eren un perill per a la societat polonesa.
Ara que han canviat de govern... Suposo que farem alguna cosa, no?
Esperem que amb el canvi es faci una altra cosa. Però mira, ara et vaig allà...
Perquè després anem dient del Putin.
Sí, no sé quin és peor.
No sé quin és
peor. La qüestió és que en què em baso jo per defensar l'homosexualitat de Chopin, que és un tema del que no parlaria si no fos per aquesta situació de racisme que hi ha i tan preocupant, diguem, no? Doncs, perquè jo m'he llegit moltes cartes de Chopin. Sempre s'ha dit que a les cartes que, bueno, que s'havia compromès amb una tal Maria Budzinska, jo aquesta carta de compromís no l'he vist enlloc, el que sí que es va fer és que quan es van començar a publicar les cartes de Chopin, doncs els pronoms femenins es van canviar per pronoms masculins, es van canviar destinataris, i jo, doncs, rellegint tot això, mira, també m'he llegit La vida i miracles de la George Sand, que és el pseudònim de Laura Dupin, ara agafo un fragment d'una carta de la George Sand que diu, parlant de Chopin, menyspreava la carn i temia embrutar el nostre amor amb una carícia de més. Qui haurà estat la desgraciada dona que li ha deixat aquesta impressió de l'amor físic? A part d'això, doncs, diu que porta sense tenir relacions sexuals durant 5 anys. Vull dir que, no sé com és allò, blanco és i en botella? Bueno,
sí, blanco i en botella.
Eso. I llavors, el gran amor de la vida de Chopin va ser un amor que li va durar des de que tenia 15-16 anys fins que es va morir. És aquest Titus Wojciechowski, al qual... li escriu el 4 de setembre en 1830, són cartes que es poden llegir, o sigui, estan publicades. Jo el que he fet és que m'he basat en la traducció al francès, a l'anglès, i la més important, el meu company és polonès, m'ha traduït la versió polonesa.
Perfecte.
I li diu, t'estimo més que la meva vida, sempre porto les teves cartes amb mi. Els meus sentiments per tu deuen buscar un mitjà sobrehumà per obligar el teu cor a respondre d'ells. Guardo les teves cartes prop del meu cor. Aquestes cartes es va dir que eren de la Maria Budzinska, o sigui que falso.
No.
Tu ets l'única que estimo. No em vessis encara perquè no m'he rentat. Inclús, si muntés amb olis bizantins, no em besaries si no t'obligués a fer-ho. I no només això, sí que hi ha una carta de l'època en què suposadament es compromès la Maria Budzinska, que li diu a Titus que per què no fugen a Itàlia, que allà es podran treure la màscara i que pobra noia aquesta que s'ha fet falses esperances a mi. No sé com ho veus tu, jo veig...
No, sembla que és bastant evident, no?
Molt evident, i fixa que l'última carta de Chopin és molt bonica, té aquest detall, perquè se l'escriu a Titus quan s'està morint, com que sap que Titus està fora, però va ràpidament a París per estar amb el seu amor de tota la vida, arriba tard, però rep una carta que posa teu fins la mort, teu per sempre. Mira que és bonic, això.
Molt. És com emocionant.
Molt emocionant.
I molt clara. Bé, abans de morir, sembla ser que va voler sentir una ària de Bellini, oi?
Sí.
Chopin? Bueno, nosaltres hem triat una, que serà de la sonàmbula A non crede a mirarti, que trobo que és molt apropiada, perquè segueix aquesta ària, si presto extinto fior que un giorno sol duró. Si es vas extingir tan aviat flor que només vas durar un dia, també molt prest es va extingir Chopin, amb 39 anys. Sentim-la amb la Maria Callas i l'Orquestra de la Scala, dirigida per Tullio Serafin.
Thank you.
I amb això haurem acabat aquí per avui. Espero que hagueu gaudit d'aquest programa diferent als habituals i donem unes enormes gràcies a la Verònica. I com no hi dos sin tres, t'emplacem a que pensis un tercer programa on ens puguis fer gaudir de nou.
Ui, no m'ho diguis dues vegades, eh?
Amb una t'ho dic, amb una n'hi ha prou.
Molt bé, doncs...
Pensa, no sé, i d'aquí un temps, doncs em diu, escolta, tinc aquest programa i el muntem.
Pues jo encantada, moltes gràcies, Jordi.
Jo també.
Molt contenta d'estar aquí amb tu i amb tots vosaltres.
Gràcies a tu, perquè aquí sempre tens les portes obertes. Ja
moltes gràcies.
I moltíssimes gràcies. I a tots vosaltres ens retrobem d'aquí una setmana. No em falleu.
Contacta amb nosaltres, opera@radiosabadell.fm.